Coses de Crios, el programa que t'acompanya en la criança, amb Andrea Vidal.
Benvingudes i benvinguts a Coses de Crios, un programa de la xarxa de comunicació local produït per Ràdio Ràpita. Jo sóc Andrea Vidal, consultora en criança conscient i amb mirada sistèmica, i en aquest programa us convido a posar-vos les ulleres per a observar des de la profunditat aquelles coses que passen dia a dia en la criança dels fills. Seguim avui parlant d'infants i emocions. En el capítol anterior vam parlar de la tristesa. I avui dedicarem aquest espai a parlar de la ràbia i de la por. Com jo vos vaig avançar, normalment són aquestes tres emocions, tristesa, ràbia i por, les que més mos costa d'acompanyar en els nostres fills, perquè són precisament les menys agradables de sentir. Són les que mos venen a dir que hi ha alguna necessitat que no està sent satisfeta i que mos porta a moure'ns de la nostra zona de confort on mos trobem per a poder donar resposta a aquestes necessitats. Però abans d'entrar en matèria i de parlar de la ràbia i de la por, m'agradaria fer-li una pregunta a un convidat molt especial que avui m'acompanya. Hola, Biel.
Hola.
Biel és el meu fill i té...
5 anys.
5 anys. I has vingut un altre dia també al programa, veritat?
Sí.
I avui?
Bueno, ja me coneixeu, no?
Suposo que sí, claro, perquè si ja t'han escoltat el programa que vas vindre, ja et coneixeran, sí. I si no, els convidem a que el puguen recuperar, aquell programa. Se diu un programa molt especial i crec que és l'últim de l'any 2024, per si el voleu recuperar al podcast de la vostra emissora. Bueno, Biel, escolta'm una cosa, m'agradaria preguntar-te. Tu sents ràbia a vegades?
Pues sí.
Sí? I quines situacions o en quins moments sentes més ràbia? Què és el que et dona més ràbia? Hi ha coses que te donen ràbia, no? Suposo.
Pues que me peguen.
Que te peguen? Algun company o companya?
Quan... com Andreu.
Quan tens algun conflicte en algun company, veritat? Això te fa molta ràbia.
Com Andreu a fora al col·le.
A vegades teniu conflictes i, clar, com encara estem aprenent a solucionar-los d'una manera pues, més amable i més respectuosa, més amorosa, pues, claro, és el recurs que a vegades tenim, veritat? Pues anem a explicar que la ràbia, per a qui no ho sàpiga, és una emoció que especialment no han pogut experimentar i explorar d'una manera sana al llarg de la nostra infància. Quan mos enfadàvem, quan érem petits i petites, el primer que mos diuen era: va, no t'enfades, que no passa res, o no facis esta cara, no? I és per això que ara, en l'edat adulta, encara mos costa saber expressar-la sense ser violents o violentes, tant verbal com físicament, i mos costa, com dic, expressar-la sense sentir-nos fins i tot culpables d'estar enfadats. Però la ràbia, com qualsevol altra emoció, és totalment legítima. Però realment, de què mos parla la ràbia? Jo sempre dic que les emocions estan per sentir-les i que realment necessitem escoltar el missatge que mos porten. La ràbia apareix quan sentim que s'han transgredit els límits cap a la nostra persona. És a dir, la ràbia apareix quan sentim que algú, com diem aquí, s'ha passat 3 pobles. La ràbia mos avisa de necessitats no satisfetes, de conductes violentes, com dia Biel, no? Quan un company me pega, jo sento ràbia. Mos avisa també d'injustícies, d'algo que atenta contra els nostres valors, algo que mos està danyant. Per tant, com que el disseny humà és molt savi, fa que el nostre ésser essencial, davant d'això, davant d'aquest atac, davant d'aquesta injustícia, davant d'aquesta conducta violenta que atenta contra la nostra persona, pues mos doni recursos per a l'autodefensa o per a l'atac en cas de necessitat. Per això, si algú ve i ens ataca, la nostra energia corporal se'n va directament a aquelles parts on necessitem concentrar-la per a poder-nos defensar o contraatacar. I sentim ganes, no? Pues potser, de tornar este cop que ens han pegat. Quan algú ve i ens pega i ens fa alguna cosa que no ens agrada, quan algú transgredeix els nostres límits, és natural, puguem dir, també sentir aquesta ràbia i aquesta necessitat d'agredir a l'altre. No obstant, sabem que això no soluciona realment els conflictes. Al contrari, fa que encara se facin més grans. Poder permetre als infants que puguen expressar la seva ràbia de forma sana, posant límits que ens cuiden, és vital perquè puguen experimentar-la i aprendre a expressar-la sense ser violents o violentes en els altres. Per exemple, si el nostre fill sent ràbia perquè hi ha un company que li ha pegat, a lo millor li podem permetre cridar per expressar aquesta ràbia a través de la veu. És que no és just, és que m'ha fet mal, no? Pot estar permès també agafar un coixí, per exemple, si tenim a prop, perquè el puguem mossegar, que el pugui tirar en terra, que el puguem aixucar, perquè un coixí no té vida, no és un ésser viu i, per tant, no sent el dolor. Sí, seria violent poder fer això i descarregar la nostra ràbia contra una altra persona o contra un altre ésser viu. Però tindre este recurs els pot ajudar a traure esta ràbia sense necessitat de fer mal a ningú. El que no està permès, precisament, com dic, és pegar a un company, al pare, a la mare, a una altra persona, descarregar la ràbia contra objectes, per exemple, de casa que ens agrada cuidar. L'altre dia em deia una mare a la xerrada que vaig fer presencial. Home, però claro, sí, jo ja li permeto que expressi la ràbia, però és que llavors se comença a pegar cops contra el sofà i això no pot ser. Home, pues claro que no, perquè el sofà és una cosa que potser valorem molt, que ens ha costat uns diners, que la volem cuidar, i si ens retornem als principis i valors i tenim clar que nosaltres a casa ens cuidem i que cuidem les coses que per nosaltres són importants, observarem que aquesta potser no és la manera de descarregar la ràbia. Ara, potser tinc un objecte, puc tenir alguna cosa preparat que sigui precisament per a poder, pues, com dic, machucar i apretar quan necessito traure tota aquesta energia de dins. Som els adults qui hem de guiar els fills a poder estar enrabiats i a descarregar l'energia agressiva, ojo, agressiva, que no violenta, i que és tan necessària. Penseu que l'energia agressiva és aquella que ens permet també als adults posar els límits quan algú se passa, precisament, com dic, tres pobles, quan algú se passa de la ratlla, no? I pugui posar el límit de manera ferma. O sigui, jo poso un límit dient, no, és que això no m'agrada, no és el mateix que dir, no, això no m'agrada, no? Ho estic posant de manera ferma i tinc aquesta energia agressiva que m'ajuda a posar un límit de forma clara. El que passa és que no sabem fer-ho perquè ni tan sols hem tingut l'oportunitat de tractar la ràbia com una emoció més tan natural i sana. Doncs bé, i la por? De què mos parla la por? Abans d'explicar, m'agradaria continuar preguntant aquí al meu ajudant, al meu locutor d'avui, que tinc aquí al costat. Biel, tu sents por a vegades?
Sí.
Sentes por?
Sí.
Vale. I què és el que te fa sentir més por? Què és el que més temor te fa? Aquí diem temor. Hi ha alguna cosa que et fa especialment temor? Me la pots compartir? Si tu vols, eh? Si no vols, no passa res.
Pues que m'imagino a vegades, que m'imaginava a vegades que quan era de nit i estaven tots les llums apagades pel passillo, m'imaginava que uns monstres me perseguien com a uns dibuixos de monstres que perseguien a Peppa.
Ah, ja. Sí, això, aquesta conversa l'hem tingut alguna vegada. En el teu permís, ho puc explicar? Sí? Bueno, se veu que un dia va veure pues, un vídeo que potser no estava preparat ell per a poder veure. Per això és important també que limitem el contingut als nostres fills i serà inevitable perquè a vegades nosaltres ho tindrem molt clar, però a vegades estiran en persones que els cuiden i que no som nosaltres, i els iaios, els tios, els padrins, me dona igual. però en la seva bona fe, a lo millor pues, estiran exposats a un contingut que no serà apropiat per a la seva edat. I això va fer que mirés uns dibuixos animats que tot i estar fets per a infants, pues, potser ell no estava preparat per a veure. I llavors, a partir d'aquell dia, va començar a tenir por. I va ser superbo perquè un dia, per la nit, quan estàvem a casa, al nostre moment d'intimitat emocional, que a vegades parlem i m'explica coses, m'ho va fer saber. Me va dir, saps per què no m'agrada a vegades anar sol per la nit, per casa, o anar al lavabo, si necessito fer pipi, perquè tinc temor, perquè un dia, i llavors me va començar a explicar, i jo, ah, ja vaig poder entendre moltes coses, veritat? Doncs bueno, la por mos avisa precisament d'un perill. La por mos prepara per a evitar allò que tenim al davant, en este cas, el monstre. Mos convida a fugir. La por alerta i mos demana que mos protegim. La por mos demana seguretat. Per tant, quan sentim por, és que estem sentint esta absència de seguretat. No mos sentim segurs i el nostre ésser mos alerta i mos diu, ojo, posa't a refugi, aquí no estàs segur, necessites protegir-te. Per tant, en aquest exemple que posava Biel, ell mos mostra que no se sent segur a la nit, a la foscor, no? I que hi ha algo que li fa sentir por. I per tant, millor evitar pues estar sols de nit i a fosques i a poder ser pues, poder comptar en l'ajuda d'un adult que també l'ajude a poder transitar aquesta por. M'ha semblat, Biel, que volies explicar-nos una altra cosa. Tens algo que mos vulgues dir?
Sí, a una barra d'uns columpios de la Ràpita jo me volia tirar com los bomberos pegant voltes.
Vale, i què va passar?
Que tenia temor.
Per què tenies temor?
De caure.
Tenies temor de caure perquè no te senties com?
Segur.
Vale, això és una cosa molt important també de poder transmetre als nostres fills que quan hi ha algo que els ho fa temor és perquè precisament no se senten segurs. I Biel, des que era molt petit, quan algo li fa temor és tinc temor i no me sento segur. Ell sap detectar quan no se sent segur. Sí, llavors, acompanyem esta falta de seguretat i acompanyem el procés de que algun dia potser arribarà que ja se sentiran segurs i ja no hi haurà por, o a lo millor sí que la tindran i no desapareixerà. Però l'important és que puguem comptar en el nostre suport. Vols dir una altra cosa? Vinga.
Que ja me sento segur de tirar-me a la barra.
Ja te sentes segur? Vale, doncs podem anar una tarda i provar-ho?
Avui.
Bueno, després ho parlem, d'acord? Vaig a seguir el programa perquè mos queda dir que a vegades podem parlar d'alguna cosa, no?, que als adults no mos faci gens de por. Per exemple, doncs jo si m'hagués de tirar d'aquella barra, potser l'altura no és tan gran per a mi i a mi no me faria por, però potser per a ells sí. I això és important que també ho poguéssim entendre, perquè en el moment en què caem en la crítica, en el judici, en la comparativa, o pitjor, en etiquetes, no?, com ets un cagat, tot te fa temor, l'infant deixa de sentir-se mereixedor d'expressar esta temor i deixa de sentir confiança de poder-la expressar en nosaltres. Repeteixo, totes les emocions són vàlides i legítimes. El que més danya l'autoestima de l'infant no és sentir-les, sinó la negació de les mateixes per part de l'adult, perquè el missatge que rep és lo que jo sento no importa, lo que jo sento no té cabuda o no sóc suficient per a ma mare i mon pare perquè hauria de no tenir por i, en canvi, sí que la tinc. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver estat a l'altre costat. Gràcies també a tu, Biel, per haver-nos acompanyat. Ja saps que sempre que vulguis vindre aquí tens una cadira que t'està esperant. I podeu seguir el meu treball, com sempre, vos recordo, a les xarxes, al compte andreavidal.cat. Ens escoltem de nou la setmana que ve.
Aquest programa ja el teniu disponible a radioràpita.cat.